Microver. Edita i presenta Paco Tafalla.
I a la sintonia d'Antena Caro, l'emissora municipal de Roquetes, arriba una nova edició d'aquest programa, A Microver, un programa on convidem a persones que són responsables d'entitats, associacions i estaments del territori per conèixer de primera mà de quina manera es treballa per les Terres de l'Ebre. Avui el nostre programa se centrarà al municipi de Roquetes. Volem conèixer de quina manera es treballa des de l'Ajuntament en les àrees d'educació, memòria democràtica, cultura i festes, agricultura i ramaderia. I per això tenim com a convidat al regidor responsable d'aquestes àrees, el senyor Siscoller. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
El nostre programa d'avui, si li sembla, comencem parlant d'educació. Des de l'Ajuntament de Roquetes, en l'àrea d'educació, de quina manera es treballa?
Bé, des del punt de vista educatiu, primer hem de dir que els ajuntaments tenim poca corresponsabilitat pel que fa a nivell metodològic, contractació de professorat i en el dia a dia dels centres educatius. Però malgrat això, sí que formen part dels consells escolars i en això veus més o menys les dinàmiques de cadascun dels centres, la problemàtica que tenen els centres i quin paper pot jugar també l'Ajuntament dins d'aquests consells escolars. Per a la gent que no ho sàpiga, els ajuntaments, l'única competència que tenim en els centres educatius, en aquest cas de primària, és les instal·lacions i l'espai. Per tant, això vol dir també neteja, conserges, etc, etc. Llum, aigua, despeses vàries. Tot el que és professorat i currículum i alumnat va, en aquest cas, de competència al Departament d'Educació. I a nivell d'instituts, en aquest cas, l'única competència que tenim és la de formar part del Consell Escolar i ajudar en allò que bonament poguéssim perquè depenen única i exclusivament del Departament d'Educació. Però, clar, si un ajuntament vol estar implicat en tot el que representa l'aspecte educatiu del municipi, d'una manera o altra s'hi ha d'implicar. Com s'implica? A nivell de l'institut, malgrat que he dit que no tenim les competències, sí que tenim tots uns espais cedits ja des de l'any 2006-2007, en la qual se porten a terme en dependències municipals els cicles formatius. I que, si no hagués sigut per aquesta iniciativa, i també a partir del 2008-2010, per als diferents també graus nous d'estètica i imatge del cicle formatiu, no es podrien haver fet a Roquetes. I, per tant, tenim tota la família d'estètica i d'imatge personal que és tant de cicle mitjà com de cicle superior. Per tant, l'Ajuntament, en aquest cas, va apostar per a que cedir edificis municipals perquè es pogués fer això mentre no es fa l'ampliació de l'institut. Ampliació que vam tindre la mala sort de que va vindre la crisi, per tant, tot el tema obres se va parar i que fins que no s'ha recuperat des del punt de vista econòmic la conjuntura, el departament no ha pogut engegar l'ampliació de l'institut per ubicar-hi ja definitivament dins del mateix centre els cicles formatius que acabo d'esmentar. Mentrestant estan en dependències municipals. Un altre també compromís que hem adquirit l'Ajuntament en aquest cas és el cicle formatiu, l'aula d'integració d'alumnat que surt de l'aula hospitalària i que és única a Terres de l'Ebre, que és competència de l'Institut de Roquetes, però que, com no tenien espais, també els hem cedit uns espais, en aquest cas primer a la Ibèrica, i ara des d'este curs passat, aquí al mateix edifici del centre cívic. Clar, això pel que fa a nivell d'institut. A nivell de centres de primària, fem tot el que podem, en aquest cas, per que totes aquelles noves propostes educatives que surtin del departament donar també resposta com a ajuntament i pressionar perquè puguem portar-se a terme. Per tant, això implica que d'una manera o altra també hem de dedicar-hi moltes vegades recursos econòmics addicionals per a poder que els centres educatius de primària puguen complir les seves expectatives. Per exemple, una aula nova que necessitaven per a alumnat, per a fer unes propostes metodològiques noves, s'havia d'habilitar l'aula i, per tant, si no estava l'aula habilitada, no podien tindre aquesta proposta educativa nova. Però l'Ajuntament s'ha implicat i ho ha pogut fer. També, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Roquetes, una de les propostes que hi havia era que possiblement hi hauria un desdoblament d'un P3 i necessitava més espais, però si no tenien aquests espais no es donava aquest desdoblament. Pues, també vam fer obres entre dos aules i les van comunicar una amb l'altra, de manera que ha quedat una aula gran per a poder tindre aquest desdoblament de P3. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors conjunturals que fan que poguéssim ajudar l'escola des d'un punt de vista de recursos materials. També, en aquest cas, a l'escola de la Raval de Cristo, sempre que els ha necessitat o necessitat una adequació d'espais, com per exemple, en el seu moment, una adequació de l'espai per a l'aula de psicomotricitat, vam haver de l'Ajuntament de Roquetes, ja que no ho tenien, d'adequar-la, preparar-la i evidentment fer la despesa corresponent per a poder adequar l'espai. Com també ens demanaven un supluig, en aquest cas, per la part d'infantil, ja que quan ve la primavera i la tardor, començant de tardor, setembre, octubre, pegava molt sol per la part del pati d'infantil i no podien. I vam fer tot un sombreig i en la qual també els xiquets i xiquetes poden, en aquesta manera, poder disfrutar del pati sense agafar un cop de sol. Clar, això a nivell educatiu, podríem dir-ne obligatori. Però si anem, obligatori, postobligatori, però si anem a l'etapa inicial, que és de 0 a 2 anys o 0 a 3, també l'Ajuntament de Roquetes, en aquest cas, fa una inversió de 400.000 euros per a ubicar, per tindre una llar pública municipal. I per tant, això voldrà dir que tindrem tota l'etapa educativa coberta de 0 a 18. Considerem que, per tant, Roquetes tindrà tot el ventall de possibilitats educatives per a fins a la majoria d'edat d'un alumne. Això representa molta despesa? Sí, però hem de tindre molt clar que aquell municipi que vulgui prosperar i que per tant aquella societat que vulgui prosperar, la inversió en educació és bàsica. És bàsica, perquè la societat del futur, com més ben formada estigui, més competència davant del món que tenim, que un món de 8.000 milions de persones, en la qual sobreviuran aquells que siguin més competitius. Per tant, el món educatiu, la educació, ha de ser un pilar fonamental a nivell social. Qui aquell país o aquell ajuntament que no invertisca a nivell municipal i que pugui ajudar en tot allò que pugui malgrat les competències que tingui, no tindrà una societat de futur de progrés. Per tant, això sí que ho tenim molt clar des del grup d'Esquerra Republicana des del primer moment, que invertir en educació és invertir en futur.
Parlant d'educació, comentava les despeses, les infraestructures que té que adequar l'Ajuntament de Roquetes per a portar a terme aquesta educació. Fa poc se va tindre l'oportunitat de fer un petit homenatge en aquest edifici que tenim en frente del centre cívic, l'edifici de l'Ibèrica, on per cert va estar ubicat, o encara està ubicat, un cicle de formació de perruqueria i estètica. No?
Sí, sí, sí. Aquest espai el tenim cedit des de l'any 2009-2010. O sigui, fa 13 o 14 anys, en la promesa de que havien d'ampliar l'Institut de Roquetes. Sí que en aquest cas ja s'està fent l'avantprojecte i s'han fet totes les cates pertinents per saber exactament el tipus de fonaments que es necessiten, com han d'ubicar o com han d'unir els dos edificis, l'edifici nou i l'edifici antic, i fins aquí dos anys no s'haurà materialitzat, però bueno, ja s'està treballant. Però clar, mentrestant, un edifici que en aquest cas ja té més de 100 anys, que és l'edifici de la Ibèrica, han pogut també donar-li una utilitat. Sí que tenim demandes d'entitats que ens demanen espais, però els tenim ara per ara hipotecats per al Departament d'Educació, que ho fem de gust, però també esperem que ells no retardin el tirar endavant el seu projecte de construcció del nou edifici. Un edifici que, tal com acabeu de dir, l'edifici de la Ibèrica és un edifici en el qual estava l'Institut Químic de l'Ebre i que va passar als anys 20 a Barcelona i conegut com l'Institut Químic de Sarrià. Per tant, Roquetes, malgrat que és un municipi que a nivell de Catalunya pot pesar poc, a nivell educatiu i a nivell sobretot acadèmic, és un punt de referència perquè l'IQS està valorat a nivell internacional com un dels millors instituts de química a nivell mundial. I així ho diuen tots els estàndards d'avaluació educativa universitària. Tenim l'orgull de que va néixer Roquetes.
I encara parlant d'educació, abans comentava, doncs, per exemple, que també tenim l'institut on s'estan portant a terme aquests cicles formatius. Ja hem vist algun altre cicle formatiu o algun altre tipus d'ensenyament que pugui arribar a Roquetes?
Ara per ara no. Ara per ara, a nivell d'educació reglada, no. Perquè això dels cicles formatius sí que ara va funcionar per famílies. I la família de l'estètica i imatge personal esta, ja la tenim tota i ara no crec que... Primer, no se'n donen de nous. Alguns se n'ha donat de nou, però se'ls han donat als instituts que ja tenen cicles formatius, que són només de cicles formatius, com per exemple l'Illes de l'Ebre o l'Illes Montsià, a nivell de Terres de l'Ebre. I ja està, no se n'han donat més. Tampoc no es podria donar perquè no hi ha espais. Vull dir que, per tant, estem lligats de peus i mans. Un, des del punt de vista de planificació educativa del Departament d'Educació, i l'altre pel que fa referència a espais. Ni una cosa ni l'altra complim, ara per ara. Però, bueno, ne tenim un, que si no haguéssim sigut els espais no el tindríem.
Parlant d'educació, comentant que l'educació és un pilar fonamental per a la nostra societat, sobretot per als més joves, perquè tinguin aquesta formació, i si l'educació és un pilar fonamental, podem dir que la memòria democràtica també ho és?
Sí, però abans de canviar de punt, dir-vos que no només, el que estava dient abans, no només tenim educació formal, sinó que tenim educació no formal. Quina és? És aquella d'aquell alumnat que, malgrat que té 16 anys, però no ha acreditat l'ESO, tingui altres sortides professionals. I, per tant, en aquest cas tenim diferents entitats, concretament Gentis per un costat, per un altre costat tenim també cursos del Consell Comarcal, com també d'Obre Tebre, que el que estan fent és ofertar cursos de garantia ocupacional i de garantia professional i de garantia social per a tots aquells alumnes, tant de Roquetes com de fora del territori, que puguen acreditar i formar-se en acabar l'ESO, primer, i al mateix temps tindre també cursos d'inserció laboral per a que tinguin tenen una formació reglada i puguin anar a treballar en la titulació que es demana. Que, per tant, a part tenim això, i que s'estan formant aproximadament fora del que és l'àmbit estrictament educatiu, per mitjà d'aquestes entitats, al voltant d'entre 150 a 200 alumnes l'any. Vull dir que és molta gent. Que, per tant, és una altra... I els tenim tots en espais municipals, perquè sabem que hem d'apostar perquè ningú es quede detrás a nivell educatiu. Tothom tingui dins de les seves capacitats les mateixes igualtats d'oportunitats. Després també dir-vos que, ara passant al tema de memòria històrica, la idea de tindre una regidoria de memòria històrica és perquè... també estem vinculats a l'Institut de Roquetes, en un grup de recerca de memòria històrica, que la qual el que es pretén és recuperar tot allò que va passar a la Guerra Civil i sobretot allò que no es va conèixer fins després dels anys 80. Però malgrat que estem parlant d'un període que és pràcticament de 90 anys, se comença a parlar des de fa 10 o 15 anys cap aquí de memòria històrica. Si un país que es diu que és democràtic, no li hauria de caure la cara de vergonya que després de més de 40 anys de la mort del dictador Franco, encara estiguem parlant ara de memòria històrica i de recuperar aquells cossos o recuperar aquelles vivències, aquelles històries familiars que... Evidentment, durant el franquisme no es va poder, però és que durant els 40 anys de transició tampoc. Tampoc. Quan tu veus, en aquest cas, que, per exemple, després de la guerra de Bòsnia o la guerra dels Balcans, que va ser els anys 90, avui en dia, o des de fa ja 20 anys pràcticament, 20 anys, que s'estan destapant fosses comunes, que s'estan fent un repàs de la memòria històrica. Clar, una guerra que va passar als anys 90, és a dir, fa 30 anys. I s'està, d'una manera o altra, donant exemple del que ha de ser una recuperació de tot allò que va passar. En els culpables i no culpables, en tothom. Aquí no s'ha fet. Aquí no s'ha fet. I sembla que sigui allò que diuen des de Madrid que tenim una democràcia ejemplar. Pues que vingui Dios i lo vea. Això és mentida. És mentida perquè per A, per B i per C no s'ha pogut, o sigui, estan encara ara destapant fosses comunes de fa 80 anys. Això és una vergonya. I a molts de llocs ni les deixen ni obrir. Ah, dius, com estem aquí? I clar, qui diu això, diu les vivències de les persones. I alerta en el que dius, perquè alerta en el que dius, perquè com, clar, el franquisme subjacent, encara hi ha gent que diu que se sent ofesa, per allò que puguen dir del que van ser els seus familiars, que van ser, en aquest cas, del règim. A mi, per favor, per favor. Dic que, per tant, és convenient tindre una regidoria de memòria històrica, que malgrat que no teníem regidoria de memòria històrica, se van fer moltes coses a favor de la memòria històrica. Per exemple, fer un reconeixement a l'alcalde republicà mort a l'exili. Vam anar a Narbona. Ara, fa uns 6 o 7 mesos, vam tornar-hi anar per fer un reconeixement que feien els republicans que queden, les famílies dels republicans que queden allà, sobre per a la figura traïda del Joan Castells Vilalta, de l'Àguedo. O sigui, per tant, n'han fet dos. Van ficar al cementer de Roquetes un monòlit, també, ja que no van trobar les despulles de l'alcalde, mort allà a Narbona, van ficar un monòlit en la qual hi ha la inscripció de que està al mateix cementeri de Narbona, en català, i aquí també, explicant qui era l'alcalde republicà. Dir-vos també que en aquests viatges que han fet, este últim, també vam estar parlant amb gent de Roquetes, que van, les seves famílies van néixer aquí, i que van haver de marxar després de la República, quan, després de la Guerra Civil, perquè si no els afusellaven. I encara una dona em va ensenyar la foto de casa d'ella. Diu, esta és la casa de uns iaios. I claro, com em va ensenyar la foto, i claro, la Raval Nova, claro que la conec, la casa. Diu, pues això era casa d'uns iaios. Diu, jo ja no he tornat més. Diu, però tinc la foto de casa. Claro, això és simptomàtic. Claro. I clar, dius, però és que això te n'has enterat a França. Te n'has enterat a Narbona. No te n'has enterat aquí, Roquetes. Perquè sí que et puc dir que s'havia preguntat aquella casa qui era perquè estava abandonada i està a punt de caure. Ningú sabia on estava. Però bueno, perquè la família no va poder tornar durant 40 anys i evidentment en 40 anys se perden les arrels. Pues aquella dona, me'n recordo que em va vindre la foto dient si coneixia aquella casa. I com, i clar, que la conec. Ara ja sabem qui és, però viu a Narbona, ¿vale? Per exemple. Clar, ja et dic, de coses se n'han fet. De coses se n'han fet. Però bueno, ara que tenim una regidoria, tenim molt clar que hem de continuar vetllant i tenim molt clar que recuperar tot allò que va passar a nivell de Roquetes, i si és de fora de Roquetes, igual del territori, que el que va comportar la Guerra Civil Espanyola i tota la repressió brutal que va haver després, recuperar-ho tan pront es pugui, més val tard que mai. Però de Roquetes tenim la intenció d'ajudar en tot allò que poguéssim, com ho hem anat fent fins ara. El que passa que ara hi ha una regidoria pròpiament dita.
Avui al nostre programa estem conversant amb Cisco Lle, que és el regidor responsable d'aquestes àrees d'educació, memòria històrica, democràtica, cultura, festes i agricultura i ramaderia. I precisament aquesta àrea, la d'agricultura i ramaderia, és la primera vegada que l'Ajuntament de Roquetes la té, és a dir, que s'ha creat ara com a nova regidoria, agricultura i ramaderia. Per què s'ha creat ara?
S'ha creat ara perquè feia falta. Feia falta. Com pot ser que Roquetes, municipi que naix arrel de, dels conreus d'olivera, sobretot, el 19, evidentment que Roquetes ja tenia un nucli poblacional, però el gruix de la població de Roquetes, que passa de ser una barriada a començar a ser poble, sorgeix per el que és desermar el que és la plana, sí? I se transforma, esta plana, en blat i vinya al començament i a poc s'introduix les oliveres, que ja n'hi havien, poques, però n'hi havien. O sigui, Roquetes naix de l'agricultura i de la ramaderia dels pastors que hi havia, que pasturaven per aquestes planes i per les faldes del port. Com pot ser que Roquetes és la primera vegada que tingui una regidoria d'agricultura? Dius, pues home, pues que tocava. Tocava, però és que no és que toque Roquetes, és que toca a tots els municipis de l'Ebre, en una miqueta de cara i ulls. Hi ha altres regidories consolidades i, per tant, nomenades com a tal? Jo em sembla que no n'hi ha massa. Per no dir que quasi bé no n'hi ha cap, excepte Roquetes. Que és un col·lectiu poc nombrós? Sí, però se n'han encarregat alguns des de dalt que sigui poc nombrós. O sigui, això també és una de les coses que donaria per a parlar-ne i molt. Per tant, competència en agricultura als ajuntaments la tenim? No, però podem fer coses. podem fer coses. Quines? Ser l'altaveu dels pagesos de cara a l'administració. És a dir, fer d'interlocutors i ajudar els pagesos en allò, aquells problemes que tinguen de cara a l'administració superior. Perquè ens trobem en un problema. Quan un és fuster, per exemple, l'ensenyen a fer de fuster. I molt bé, fa de fuster i saps, és molt bon ebanista i bueno, sap treballar les eines i en la fusta d'una manera excepcional, però en el moment en què es troba, en què ha d'anar de cara a l'administració, doncs, bueno, doncs, comencem pel tema burocràtic, comença a ser una mica feixuc. Però el problema que té el pagès és que, a part de ser pagès o ramader, que té tota una sèrie de competències per de competències professionals per treballar la terra, per portar els ramats, etc, etc, per portar les granges, el que sigui. Si el fuster, per dir d'alguna manera, té tota una sèrie de del que és els autònoms, del que ha de pagar dels IBEs, de no sé què quantos, però a vegades hi pot fer un gestor, els pagesos se troben en el problema que per tot aquell que fan se'ls demanen no papers, lo de després, muntanyes de papers. Vas a ruixar papers, plataformes i papers en una cosa, per una altra. Tires purins, una cosa. És a dir, los han transformat, en lloc de ser pagesos, gestors. I si un és pagès, no es pot dedicar a ser gestió, a fer gestió. I a més, en un problema afegit, que l'administració et canvia d'avui per a demà. I no són a temps d'adequar-se als nous procediments. A part de que estan avorrits. Ells se ho diuen, estem avorrits de tants i tants i tants de papers, perquè per cada passa que fas sembla que siguis un delinqüent. I això no pot ser. Això no pot ser. Per tant, totes aquestes queixes que tenen els pagesos en els quals ja han fet ja una reunió, s'ha d'anar a parlar, en aquest cas, el delegat del govern i també el responsable d'Agricultura de Terres de l'Ebre, que segur que ells ja ho saben, però com a mínim que es troben a una administració de cara a cara i que els pugui dir, senyors, no anem bé. No anem bé. Perquè si en 25 anys s'ha passat del 4,5% de població de Catalunya que era pagesa i ara no arribem a l'1%, algun problema està passant. Per què no parlem del que s'ha perdut en renda agrària durant estos 20 o 30 anys, que la renda agrària continua sent com fa 20 o 30 anys atrás? És a dir, imaginen-se vostès que continuessin cobrant el mateix que fa 20 o 30 anys en els sous d'ara o en el que val tot ara. A què vostès no hi podrien viure? Doncs pues als pagesos els passa això. Sí? Diuen, no, és que tenen ajudes de la PAC. Mentida! A la CK pràcticament les ajudes són molt poques. Són poques. Només surten una mica a compte en el que és l'oli quan tens una certa producció i una certa qualitat. Però després, la PAC, és com més terres tinc, que no, és igual, en poques paraules, que li pregunten a la duquessa d'Alba si surt a compte està la PAC, perquè fa uns anys va cobrar 400 milions d'euros. Jo aquí no sé que hi hagi cap pagès que s'hagi fet ric de la PAC, però amb 400 milions d'euros potser sí. Per cert, una família que de pagès no hi treballen molt, que tot tenen, són senyoritos i que tenen molt de gent contractada. Clar, una altra cosa, el model agrari. Quin model agrari vol Catalunya? El model agrari de les grans empreses industrials? Sí? O el model agrari del petit pagès? Ara per ara, la política que hi ha és de les grans inversions agràries. És a dir, de gent que no treballa a l'agricultura. És a dir, de gent que no és pagesa. Anem a mirar, per exemple, aquí a nivell de territori, sense anar més lluny, la major part de plantacions de cítrics de qui són. A veure quants pagesos m'ho surten. Potser m'ho sortiran els pagesos en una mà, eh? Tota la resta són d'empreses que inverteixen. I en ells, el problema d'això és que, com són empreses que no viuen de l'agricultura, però inverteixen en agricultura, són les que produeixen més i són les que et marquen els preus. Per tant, en ells, si els surt més o menys a compte, no ho sabem, però marquen els preus al pagès. I el pagès sí que no li surt a compte. Perquè no pot ser que la fruita estigui per baix del preu de cost de produir-la. Alguna cosa està passant. Qui marca els preus? Els pagesos no. Clar, l'Ajuntament de Roquetes pot fer alguna cosa? Com a mínim, ajuntar-se amb els pagesos i tindre el dret al pataleo. Per això s'ha creat la regidoria. Ajudar el pagès a presentar les seues queixes a l'administració superior. Per això és necessària una regidoria. Evidentment, hi ha efectes col·laterals en aquesta regidoria. Per exemple, camins. Hi ha una regidoria de camins, que en aquest cas també va estar present a la reunió, i en la qual una de les coses que es van plantejar veure quins camins són preferents per poder arreglar que ho demanen els pagesos. Pues, en això estem. Pagesos o ramaders. Vull dir que, malgrat que sembla que no fa falta, fa falta. Fa falta.
Nova regidoria, agricultura i ramaderia de l'Ajuntament de Roquetes, de la que el Cisco Llen és el responsable. I finalment, parlem de temes una mica més distensos, més festius, anem a parlar de la regidoria de cultura i festes. Ens trobem a festes nadalenques i, naturalment, Roquetes també ha preparat moltes activitats, no?, per a celebrar aquestes dates.
Pot ser massa i tot. Més de 40. O sigui, tenim una agenda de Nadal atapeïda. És a dir, pràcticament durant este mes de desembre i fins al gener, podríem dir que és una activitat diària, si poguéssim més o menys distribuir-ho per dies. Passa que hi ha dies que no es fan res i dies que es fan moltes coses. Però sí, pràcticament seria una activitat per dia. I això, per a una població de Roquetes, doncs, Roquetes Raval de Cristo, és potent i és bo. És bo, vol dir que tant el que és l'Ajuntament com les entitats estan capficades en fer coses i, per tant, dona vida a les Roquetes i, si dona vida, vol dir que a vegades el diner també corre. I això vol dir que, bueno, doncs és un mes i mig que, vulguis o no, doncs Roquetes és diferent, se veu una activitat de carrer i és allò de dir, doncs ja han passat festes de Roquetes, ha passat l'estiu, però tornem a donar vida als carrers.
Roquetes és un poble festero.
Bueno, més que festero és de xalador i d'ambient. I si no, que vinguin els de fora, ho veuran. De que Roquetes, en el que poguéssim, aviam, la feina ja sabem que és feixuga, que és avorrida, segons com, a vegades hi ha gent que ho troba distret, hi ha gent per a tots els gustos. Però també necessitem de tant en tant la xalera. Pues la xalera, la distracció, sortir de casa i, bueno, pues veure altres coses. Pues bueno, tenim ara durant este mes i mig, desembre i part de gener, pues diferents activitats que he dit que són vora 40 i que estan, les oferim tant per a la gent del poble com per a la gent de fora.
I tot això comença aquest cap de setmana, en aquesta 29a edició de la Fira de Nadal de Roquetes.
Sí, però també ja vam començar ara esta setmana passada amb el Pare i la Mare Noel, en les cartes de la Pare i la Mare Noel, també l'encesa de llums, també en activitats aquí a la biblioteca. Vull dir que no s'ha anat parant, però ara, clar, ara el fort comença esta setmana, sí, el dijous, divendres i dissabte, i diumenge. Vull dir que, per tant, són 4 dies, que 2 dies d'activitat a la biblioteca, al pavelló de la Raval de Cristo, no temes esportius, després presentacions de llibres, ja us dic, en dijous i en divendres, aquí a la biblioteca, la Fira de Nadal del dissabte, en la recollida de cartes dels patges, també allà a la mateixa vora del canal, el diumenge també la Marató de TV3 i la caminada popular que es fa, i també la fireta, és a dir, que hi ha molts d'actes. I també la de la Lira, que després, pues, bueno, també abans per Santa Cecília, ja també ens van fer un concert de Santa Cecília, i també de cara al 26 de Sant Esteve també ens faran un altre. Dic que bé, no ens avorrim.
I, per cert, aquest any a la Fira de Nadal podrem anar en tren?
Sí, ha sigut una innovació nova que han fet, en aquest cas en col·laboració amb el comerç agrupat de Roquetes, i que, pues bueno, tota aquella gent que compri el comerç de Roquetes tindrà un tiquet per a pujar el tren. Per tant, Roquetes va tindre tramvia, i ara, però va deixar de funcionar als anys 20, o començaments dels 30, la dècada dels 20 va acabar de funcionar, que, per cert, encara a casa tinc un trosset del rail de l'antic tramvia que hi havia, però era un tramvia de cavalls, no era un tramvia de màquina de vapor. I voldré dir que després de 100 anys, estem a la dècada dels 20 del segle de després, doncs tornem a tindre un trenet, en aquest cas, un trenet festiu.
I naturalment, parlant de cultura i festes, en aquestes dues regidories, doncs, com molt bé comentava, hi ha moltes activitats aquest Nadal, també durant al llarg de l'any.
Sí.
Les més destacades serien les festes majors de Roquetes?
Festes majors, però per cert, ens han deixat una cosa, que de cara a cap d'any tindrem Carpa Jove i el Pavelló. Vull dir que, per tant, també tindrem aquí dos llocs on la gent podrà vindre, disfrutar, gaudir de la festa, de l'orquestra, de disc jockey, de tot, vull dir que... I a més és això, vas a un puesto, t'endús el sopar, supes, en aquest cas al pavelló, i t'ho trobes tot fet. Per tant, te'n pots anar a casa, tranquil, i la casa neta. Vull dir que això també és d'agrair. També és d'agrair. I a més, festa hasta la matinada. Vull dir que, a xalar.
Una bona manera d'acomiadar i començar l'any nou.
I tant.
Li comentava lo de les festes majors de Roquetes. Com les veu, les festes de Roquetes?
Home, des de fa un parell... O sigui, tenim un abans i un després. Un abans de la pandèmia, que eren les festes de tota la vida, i un després de la pandèmia, en la qual hi ha pues, més activitat festiva, en molts més actes, respecte al que passava abans de la pandèmia. Però és que, a més, vull dir, no és perquè es facin més actes i hi hagi més bona festa, sinó perquè hi ha més participació de gent. Per tant, tant el patronat de festes, que és qui ho organitza, com la col·laboració de l'Ajuntament, ha fet que la gent, que també té moltes ganes de sortir després d'allò que va representar aquell tancament de 2 anys, que no es van poder fer festes, pràcticament, poguéssim la gent pues, bueno, xalar, sortir, disfrutar, tindre un munt d'actes. L'any passat recordeu que vam fer quasi 12 dies de festa. I els 12 dies van ser, bueno, ja ho sap tothom, de participació massiva. I esperem que enguany també, més o menys, sigui la mateixa dinàmica, se pugui portar a terme tot i que la gent també pugui participar, xalar i disfrutar al màxim.
I si de festes podem dir que les festes majors són el puntal de cultura, parlaríem potser del Tradicionarius?
Sí, també parlem del Tradicionarius. Després d'aquests 30 anys de Tradicionarius n'han tingut 2 que ha fallat la situació per culpa del temps i un per la pandèmia, són 3. Però així tot, esperem que de cara a este 24 poguéssim fer el Tradicionari, són els mateixos grups que vam dir l'altre dia, i potser fem algun canvi, però estamos en ello. Si és un canvi, serà un canvi a millor. I si és a millor, serà un canvi potent. I si és potent, voldrà dir que és d'un personatge, d'un músic molt conegut, però este que puede oler.
Això serà aquest 2024?
Sí.
Te continuarem parlant.
Sí.
De moment no es pot avançar res.
No.
Cisco ja és el regidor responsable, com diem, d'aquestes regidories. Parlem ara de cultura, festes, parlem de l'agenda de Nadal, d'aquesta recollida de cartes d'aquest dissabte de les Pages Reials. Vostè, com a responsable d'aquestes regidories, ha fet alguna carta especial per a l'any vinent?
No, però és fàcil de dir. Salut. En salut se té tot. Si no es té salut, malauradament, tot t'entrolla.
Però des de la part de l'Ajuntament pot ser una mica de pressupost per a fer coses?
A veure, de demanar, pots demanar el que vulguis, allò de fer la carta als Reis, allò que ficaves a la carta, ficaves de tot, i després te portaven el que et portaven, no? Lo que tenim és que el pressupost ja està fet, per tant, sobre este pressupost jugarem. Ara, com l'acabarem de gestionar? El tempo serà testigo, no ho sé. Però sabem quin és el topall, que són 7.400.000 euros, a partir d'aquí. Per això dic, què és el que sí que es pot demanar? Pues l'única cosa que es pot demanar per a tothom és salut. En salut se té tot.
I ja aprofitant el nostre micròfon i per a acabar aquesta entrevista, vostè com a segon tinent d'alcalde i regidor d'aquestes regidories, què diria a tots els roqueteros i roqueteres?
Primer que res, ja que ens atencem de cara a Nadal i l'any nou, pues bon Nadal a tothom i bon any nou 2024 a tots. Que el 24 sigui molt pròsper, això, que tinguéssim salut, i si mos toca la loteria, millor.
Cisco Lle és el regidor responsable de l'àrea d'educació, memòria històrica, democràtica, cultura, festes, agricultura i ramaderia. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa per explicar-nos de quina manera es treballa de l'Ajuntament en aquestes àrees i esperem que aquest 2024 sigui molt millor que aquest 2023 i bon Nadal.
Pues bon Nadal i moltes gràcies, Antena Caro.